Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i 7 minuts, avui anem un xic tard, comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa que el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui estem al programa 113?
113?
No? O 112?
No, això està bé.
És correcte.
Sí, sí.
Com que tenim un guió així una mica surrealista.
Sí, avui el nostre tècnic productor, en Pablo del Canto, ens ha...
Pablo, o sigui que el 112 és el bo, eh? Perfecte. Sí, sí. Doncs...
En Pablo ens ha salvat la història, però si alguna cosa surt malament, avui la culpa seva, no?
Exacte.
Si no sent de què parlar, no et sentim gaire.
No et sentim, Pablo.
T'has de pujar com la veu, perquè o sigui, segurament el públic te sent, nosaltres no.
No,
devia
nosaltres
estar,
no sentim
devia res. Devia estar-se que cansa amb mi ara mateix.
Exacte, aviam que... Sí, sí, se't sent com molt fluix.
Se't sent com si estiguessis...
No sé si, no sé si és la teva veu avui, que és com molt apagadeta, tota dolça que és ella sempre. És igual, ja ho intentaràs, si vols.
És igual,
tard.
No, però no pateixis.
Veieu, la primera història... Ja? Ara,
ara,
molt
ara,
ara, sí. Sí, exacte, veus, Marc, tenia raó. Si alguna cosa no funciona, és culpa seva.
Exacte, en aquest cas sí, segur.
Això ho pagaré avui.
Bé, doncs va, avui programa 112, Pablo?
Sí, sí, correcte.
Molt bé, 8è de la quarta temporada del Nitrat, i us recordem que si voleu que destripem un personatge històric català, podreu demanar-ho en directe, com també dir-nos el que us vingui de gust al telèfon
93-675-1587 o 88,
o bé a través de les xarxes socials a @radionitrat al Twitter i a @radionitrat al Facebook.
Avui amb Navet, amb Marc a les seves seccions. Avui comptem també amb la no presència d'en Jordi, que tenia feina, ens ha dit això. Li paguen millor que aquí, eh?
No, és que està malalt.
Està malalt?
Sí. En Jordi està malalt.
Té una cuentitis aguda múltiple.
Hem vingut el cap de setmana i està malalt. És això, bàsicament. Sí, sí, pobret, és malalt, eh?
Jordi, millora't, carinyo.
Sí.
Doncs avui amb en Marc i Navet, a les seccions que estan atents a les xarxes, també això segur, sempre que els diu alguna cosa estarem allà. Abans, però, farem un darrer repàs de l'actualitat d'una entitat.
Què és notícia?
No. A veure, la setmana passada que us vaig dir penúltima notícia de l'any,
sí,
dels castellers.
Sí, cert.
Última notícia de l'any dels castellers és avui. Perquè
sí,
ahir van fer la darrera actuació de l'any dels castellers de Sant Cugat. La van fer aquí a Sant Cugat. Ah, i van descarregar la tripleta.
Molt bé, els Gausacs doncs van tancar ahir diumenge la temporada en una diada de la colla, acompanyats pels Burdegassos de Vilanova, a la plaça d'Octavià. Només hi havia una colla convidada,
exacte,
que ho vam comentar la setmana passada.
Perquè ho volíem fer rapidet.
I va anar rapidet, o...?
Sí, sí, va anar rapidíssim. A dos quarts de dues ja s'havia acabat l'actuació.
Què dius?
Sí, sí. I va haver l'actuació, sí. Llavors vam decidir allargar-ho perquè teníem el dinar pagat a les 3. És a dir, de dos quarts de dues a les 3.
Vau regalar castells, o què?
Sí.
Almenys
van fer 21 pilars.
Ah, que bonic.
Sí, rondes de pilars. Mai n'havien fet tantes. 21 pilars, un per cada dia de la colla.
De fet, un tuit del Litus dient els Gausacs acaben la diada, no sé, no recordo exactament l'hora, però tant de...
Sí, sí.
Que em tornin la pasta, o sigui...
Exacte.
Que ens tornin els diners, que això és tongo, no?
Només es va haver de lamentar una caiguda en tota l'actuació, la del pilar de 6, pilar de mèrit dels Burdegassos de Vilanova, que va quedar encarregat justament quan ja sortia l'acotxador, és a dir, que faltava molt poc.
Sí.
Però bé, no s'ha de lamentar cap ferida ni res, simplement una caiguda.
Important, això, important.
Ah, exacte.
Com a gent, els Diables van tenir una sortida amb el Boc al Poble Sec.
I com va anar? Exacte, ho vam anunciar la setmana passada amb el gat masquer aquell, com el Sirius.
Sí, el Sirius.
Com va anar això?
Jo no hi vaig ser, però diuen que s'ho van passar molt bé. De fet, hi ha unes fotos molt divertides, si mireu el Facebook dels Diables, hi ha unes fotos del Boc allà al Molino, que es veu que es va perdre una estona, i res, van estar fent els carrers més tradicionals del Poble Sec, fent la cremada i una trobada de bèsties amb, si no m'ho han dit malament, tres cabres més.
O sigui, tres cabres.
La gràcia era que allà anaven al Boc i anaven tres bèsties més, que haig de repassar a veure quines eren, però no ho he mirat. però que anaven amb
tres bocs
més allà en plan d'hosti, però no érem conscients que ens trobàvem tants del mateix tipus.
La Catalunya de les cabres resumida en un cercavila de bèsties. Doncs bé, si ningú més té res més a dir, passarem directament a la secció de la Bet, que avui ens parlarà de...
Doncs avui us parlo de dos temes diferents. Per una banda us parlo de la Vella de Sant Andreu, perquè s'acosta a Sant Andreu.
Vale.
I per l'altra us parlo del Vall de Rams, que té a veure també amb aquesta festa.
Perfecte, doncs vinga, va, a les mentides.
Però no és mentida, eh?
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat, crump una burra ciega, ullà, ullà, crump una burra ciega.
Que jo tinc una pregunta, ullà vol dir exactament alguna cosa?
No.
Vale.
És com, aviam, és com dir uà, val? No sé, no té cap
significat. No és el so que fa la burra cega.
Jo diria que no, o potser sí que fa això la burra cega. No l'he sentit mai, una burra cega. Un burro sí?
Sí?
Que l'he sentit sec, no, eh? Bueno, no ho sé, potser sí que era sec i no ho sabia. Un burro sí, i no fa això, eh? Jo no ho sabia si era sec o no, això no ho puc saber.
Vale, ara, si em permeteu dos minuts, m'he d'excusar un segon, us deixo continuar dos minuts i de seguida torno, vale? O sigui, faig veure que desaparec de fet i torno en dos minuts.
Val, d'acord.
Us deixo aquí, vosaltres ja que
jo vaig fent, eh? Jo vaig fent la meva secció, eh? Molt bé, perfecte.
Tu com si fossis l'excel·lentíssim director.
Jo me'n vaig a fluir una estona.
Molt bé, ves. Doncs bé, us vull parlar de, com deia, la festa major de Sant Andreu de Palomar, que doncs té lloc la setmana del 30 de novembre. A veure, és tard, eh, encara? Però jo us ho dic perquè estigueu al cas, per si doncs us ve de gust participar en aquesta festa. De fet, Sant Andreu del Palomar és un antic nucli de població que va ser annexionat a Barcelona l'any 1897 i que té una llarga història documentada ja des del segle X. El seu tarannà de municipi petit, de poble, podem dir, ha fet que la seva celebració més important, que és la Festa Major, hagi conservat un gran esperit participatiu. Prop d'un centenar d'entitats contribueixen cada any a fer d'aquesta Festa Major un espai de relació, comunicació entre doncs, tots els seus habitants, els habitants d'ara, que és un barri de Barcelona. Fins al 1900, la Festa Major de Sant Andreu es feia a l'estiu i consistia, com en els barris de Gràcia o el barri de Sants, en el guarniment massiu dels carrers. La Diada de Sant Andreu, en canvi, era considerada només la Festa Major d'hivern. Però a partir de les primeres dècades del segle XX, i gràcies en part a haver-se annexionat a Barcelona, les activitats festives de centres culturals i entitats recreatives per Sant Andreu es van multiplicar i la Festa Major va anar agafant molt més cos i molt més pes a la gent del barri. I amb l'arribada de la Guerra Civil Espanyola, doncs evidentment tot es va estroncar.
I durant tot això.
Sí, la guerra ja ho sabem que tot ho estronca. Durant la postguerra la Festa Major esdevingué evidentment tot una altra cosa, ben diferent. Parlarem primer d'una de les activitats que té lloc el dissabte a la nit a la parròquia evidentment de Sant Andreu del Palomar.
La celebració de Corpus.
No. No, no és la celebració de Corpus, llàstima, però no, aquest cop no, perquè això té lloc el 30 de novembre, per tant, Corpus ens queda una mica més lluny.
Ja, jo vaig a resposta segura, el 90% solen ser de Corpus.
El 90 sí, però aquest cop no. De fet, com us deia, doncs, el dissabte a la nit a la parròquia de Sant Andreu s'escenifica la Vetlla de Sant Andreu, que és una representació teatral inspirada en l'antic drama sacre sobre la vida i els miracles del sant. Aquesta tradició es remunta l'any 1346, quan uns clergues oficiaven una celebració de vigília el dia 29, que incluïa oracions i pregàries, però també danses i teatre popular a càrrec de la gent de Sant Andreu, que doncs anava en aquesta vetlla. Aquestes vespres d'origen medieval es van anar transformant amb el temps i l'any 1984 es van convertir en un drama sacre en tres actes que s'oficiava en part pels carrers de la vila, perquè es feia fora.
Un teatre parlat del carrer.
Exacte. I hi havia una part que es feia a l'interior de la parròquia. Per tant, es començava fora i s'acabava a dins del temple. La representació era única a Catalunya en aquell moment. Uh-huh. Estava emparentada amb la que avui podem dir el ball de Santa... el desaparegut ball de Sant Andreu. Estava com molt emparentada amb un ball parlat que s'havia fet a Reus a la Selva del Camp i a Tarragona. Per tant, tornem a venir, tornem a parlar dels valls parlats, eh?
Sí.
Que han anat desapareixent de mica en mica.
Bàsicament en tenim vestigis.
I exacte, i es tenen algunes notícies, es tenen algunes cosetes, però no es té massa informació d'això. De fet, d'entre altres activitats que tenen lloc el dissabte, és el dissabte del primer cap de setmana que obre les celebracions de la festa, el dissabte abans del 30.
Vale.
Això sempre cau així. Hi ha un correfoc infantil, que és anomenat Dia del Diabló. La foto de la festa major a la plaça del Mercadal, que es fa amb totes les entitats que participen d'aquesta festa, de la festa major, i el Ball de Rams, una dansa que des de fa anys l'Esbart Maragall ha recuperat, i ara en parlarem d'aquest Ball de Rams.
El Ball de Rams en sona d'un ball també que feia, d'una peça, d'un pas que feia el Mediterrani, el Ball de l'Embalat.
Sí, perquè era molt típic, no ho sé si té a veure o no, de fet era molt típic que en els embalats de l'època hi hagués un moment que es fes el Ball del Fanalet, per una banda, i per una altra banda el Ball de Rams, que era una manera que tenia la gent de l'embalat de vendre aquests rams i fer diners, fer sous. I llavors, per això es feien. Val? Però el Ball de Rams de Sant Andreu s'havia ballat tradicionalment per la festa major del barri, que com dèiem a l'inici, es feia l'estiu abans, i de fet era una mica com Gràcia i Sants amb el guarniment de carrers. Però aquest ball a final del segle XIX es va perdre. No sabem per què, es va deixar de ballar i de cop i volta doncs, ningú ballava el Ball de Rams per la festa de Sant Andreu.
Però dius, en canvi, que l'Esbart Maragall l'ha recuperat.
Perquè això va ser...
Com recupera un ball així?
Doncs...
En general, com recupera un ball? Ja podíem...
En general, intentes parlar amb la poca gent que quedi de la zona que l'hagi ballat, que se n'en recordi.
Clar.
Que se n'en recordi, perquè estem parlant...
Finals del segle XIX no sé si queda gaire gent.
Clar, no sé si queda gaire gent o no. De fet, és difícil. I si no, és qüestió de buscar documentació escrita, que també és poc probable que n'hi hagi, perquè molta s'ha perdut o no s'ha recollit mai. No ho sé. A vegades és molt difícil recuperar-lo. I si no, el que fas és que el recuperes i, entre cometes, doncs, més o menys, intentes fer alguna cosa que s'hi assembli. Pel que et diuen, pel que has vist en fotografies o alguna cosa, o amb dibuixos, o amb el que sigui.
O balls similars que siguin altres llocs.
Que els puguis, doncs, no sé, puguis, no, col·locar-ho aquí i diuen, mira, no tenim el que es feia en aquella època, però el recuperem. Quan diuen que recuperat és perquè realment és així com es feia, Suposo, normalment, quan recuperes una cosa...
Després tinc una pregunta a fer-te sobre això, de recuperar valls i valls nostres, perquè jo sóc bastant inculte amb això d'aquí.
D'acord. Doncs, com dèiem, l'any 2002 l'Esbart Maragall el va recuperar, i des de llavors, el dissabte abans, el 30 de novembre, es fa la ballada. Cada any hi ha més parelles que s'uneixen de manera espontània als passos que marquen, doncs, els membres de l'Esbart Maragall, que són els que ho ensenyen, al voltant de la plaça Orfila. És molt curiós perquè he vist algunes fotografies d'ara com es balla i utilitzen, les noies porten un vano i els nois porten un ram.
Vaja.
Doncs m'ha cridat molt l'atenció el fet de que, no, que comparteixin aquesta cosa igual que el Pagalí Joan, que potser no deixaria de ser un ball de rams, no ho sabem això, no? No ho sabem.
Doncs...
Potser a l'inici podria... Sí,
tens,
ja tinc deures, no?
Tens deures per la setmana que ve.
Mira que bé.
Això et passa per parlar.
Sí, sí, ja ho sé. Bon, com a dansa que representa un galantet, les balladores duen un ventall i els balladors un pom de flors, o sigui, exactament com el Pagalí Joan d'aquí. Durant la dansa els balladors lliuren el ram a la parella, doncs exactament igual.
És un ball pla també, això ho sabem?
No, perquè hi ha un moment on l'evolució que fan és com més... No és un ball pla, sinó que hi ha un moment on podríem dir...
És més saltat.
Sí, hi ha un moment que sí, que hi ha una mica més de moviment, es salta una mica. De fet, des de l'any 2002 es fa una segona representació del Ball de Rams, que té un caràcter més protocolari i institucional, conegut per la gala, que no té res a veure amb la gala, entre cometes, s'executa el diumenge de la festa major davant la porta de l'antic ajuntament. En aquest ball hi participa un nombre més reduït de parelles vestides a la manera tradicional. I és presidit aquest ball pel regidor del districte i el pregoner o la pregonera de la festa major, que és qui lliura els rams al noi de cada parella durant la dansa. Per difondre els passos del ball i fer la festa encara més popular, doncs s'ha creat una comissió, com aquí s'ha creat la comissió de Pagalí Joan o la comissió de Gitanes, per exemple, que ofereix assajos pels les entitats i per la gent que li vingui de gust afegir-se a ballar, doncs, aquest ball de rams que se celebra per la festa major de Sant Andreu de Palomar.
Per fer una comparació, faré unes preguntes aquí, no sé si no les saps, doncs ja són d'hores per la setmana que ve.
Sí.
Jo me les apunto,
Tu te les apuntes.
Per fer una comparació una mica amb el ball de gitanes d'aquí, que sabem que l'any passat, per exemple, es van apuntar 264 persones.
Sí.
Un total de 132 parelles.
Parelles, sí.
Quantes parelles ballen, que podrien ballar aquest ball ara mateix?
Aquí, no, menys.
Menys. Ja,
són menys parelles, sí.
Això ho sabem.
Això sabem, que són menys. No, no, no. A veure, pensem que això es va recuperar el 2002, que Déu-n'hi-do, ja fa temps, d'això.
Els gitanes, quin any va ser el que es va recuperar una altra vegada la ballada popular?
Doncs ara m'has... Ara m'has mort, perquè
2006-2007 va ser,
no? Es va... No, no, més avall, més avall.
Més avall. Abans?
Sí, abans. Sí, sí, perquè jo hi era, jo el primer, la primera ballada de gitanes, quan es van recuperar, jo les vaig ballar. Per tant, 2006-2007, jo era fora, ja no vivia aquí. Doncs imagina't. Potser era 2002,
2003, 2003. No ho sé. Mira, vull preguntar a la gent de la comissió.
Perquè no, a mi no em queda clar.
Si algú ens escolta, que sàpiga que el telèfon és el 93-675-1587 o bé 93-675-1588, perquè ens diguin en què ens estem equivocant, perquè és que sí,
és
a vegades
no
ens falla informació.
No, sí, sí.
De fet, ho podíem estar buscant, però l'ordinador ha decidit que no funcionava.
Ah,
així
que, ha dit que fa vegada. Doncs bé, no, aquí són menys parelles, Suposo que mica en mica i a poc la gent també s'hi anirà afegint.
Entesos.
Com que està obert a tothom, doncs és aquesta l'avantatge.
Doncs això, una altra cosa que vull preguntar arran d'això, recuperar ball.
Sí.
És a dir, nosaltres, quan dius que les gitanes es van recuperar, vol dir que només les feien aquí el grup Mediterrània i el grup i l'Esbart, o és que ni això? Què és el que hi havia abans? Jo és que no soc de Sant Cugat, llavors no ho sé això.
Ah, a veure...
Què vol dir recuperar les gitanes en aquest sentit? Doncs... Ara que les tenim aquí, avui ja saps, aquest dimecres no, recordem pel cert.
Aviam, jo no em vull equivocar, perquè no m'agradaria equivocar-me, però és com a tots els pobles del Vallès. En un moment donat, en els pobles del Vallès, tothom ha tingut un ball de gitanes, que s'ha fet amb la gent del poble. A molts llocs, a molts pobles, ciutats, digue-li com vulguis, s'ha anat perdent. Val? I el fet d'haver-se perdut doncs fa que després aquestes coses les recuperis. Si tu t'hi fixes, de gitanes del Vallès n'hi ha moltes. A Sant Cugat es ballen d'una manera, a Rubí es ballen, i estan aquí al costat, es ballen diferents. Després, quan ja tires amunt, te'n vas més amunt, Montmeló, no té res a veure, l'Ametlla tampoc, Parets tampoc. En tots aquests pobles també s'han recuperat. En un moment donat es ballaven gitanes, i va haver-hi un moment on això es va tallar. Normalment sempre té a veure amb una guerra, un no sé què, un no sé quantos, això, o una dictadura, diguem-li, si tu vols, que això fa que es talli directament, aquestes coses no es fan, i per tant s'acaba perdent. I llavors... Hi ha algú que ho recupera, com podia ser les de Sant Cugat o com pot ser el grup Mediterrània, que les han continuat mantenint, però això formava part del llegat del poble i, per tant, a qui corresponia fer-ho era a la gent d'aquí. Per tant, és per això que quan es recupera una dansa és realment perquè aquesta dansa s'integri dins de la gent del poble.
Entesos? Perfecte.
Diria, Sí.
M'encanta tenir gent al programa que sap totes les coses dels que parla. Per fi, ha passat això. Doncs, molt bé, doncs després d'aquesta gran secció de la Bet d'avui, i aquesta música que ens ha portat avui el Pablo, que és com...
Que és com, sí.
Tota saborosa.
Sí.
Jo li penso demanar les referències,
Sí, sí,
Aquesta musiqueta, Pablo...
Fa molt de tenir un bar de copes d'aquests amb... Com en diríem? Amb... Sí, com de bar de buit de... Ai, de... De matiner, no?
De les
11. No, de 8 de matí, no.
Em pensava que era de matí.
D'aquests de molta classe.
De les 11 del matí.
Sí, que fa aquella olor puro, aquella olor tancada.
Allò d'esmorzar a l'hora dels senyors.
És que hem d'anar canviant de músiques.
Què?
Que hem d'anar canviant de músiques.
I quina musiqueta era aquesta que has posat, Pablo?
Allò és... La Valladorita, del Pascal Comerade.
Oh. És que em sonava, de fons.
Però és que han donat com molta classe de cop a tota la secció, sigui com molt...
Sí, veus, aquesta ja és de les habituals.
Exacte.
Aquesta ja és de les habituals.
Doncs amb, aquesta,
doncs parlem, no?
Amb aquesta secció de la Bet i aquest moment sabrosón que hem tingut, anem un moment a publicitat, em mocaré una mica més perquè m'estan baixant tots els mocs de cop, i...
ens faltava el Jordi i has decidit fer un homenatge.
Sí, sí, fer jo, exacte, la seva part. I ja ens veiem de seguida. Fins ara.
Reformes a la llar? A Sucatón ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Sucatón, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Sucatón, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Sucatón, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Ei, et costa somriure? Problemes al mossegar? T'amoïnen les dents dels teus fills? Doncs enhorabona, perquè a Sant Cugat trobaràs l'única clínica dedicada exclusivament a l'ortodòncia per a nens i adults. Ortodòncia funcional i ortodòncia estètica invisible, professional i de qualitat. Solucions per a qualsevol patologia a Ortodòncia Sant Cugat. Ramada al celler 5 i a ortodonciasantcugat.com.
Molt bon dia, comencem aquest repàs informatiu.
La majoria han estat causades per incendis urbans de caràcter menor.
Molt bon dia, el rugbi Sant Cugat va caure ahir 19-10 davant el Lima.
Casa de components d'automòbil Delphi ha anunciat que tancarà la planta.
A primera hora, la informació més propera, la que necessites. Primera Plana, de dilluns a diumenge, de 6 a 9 del matí, del 91.5 FM. Cugat.cat, la vida és local.
Cugat.cat 91.5 FM.
Ben tornats de nou al Nitrat, teníem previst una cosa que crec, bueno, si podem intentarem entrar amb el Quina Bèstia i si ens entra la música, o què ens prepares, Pablo? Que m'estàs tornant boig, carinyo. No veies la trampa aquesta per la llanterna, obre micro.
Sorprèn-nos o dona la cara.
Doncs exacte, va. Perquè si passa aquell cop la culpa és teva, Pablo. Si les coses no van bé avui, la culpa és teva.
Doncs va, anem a la Quina Bèstia del Marc.
Pobre, ens salva el cul i després...
Sí, sí, sí.
Sí, sí, ja pots ben dir.
Quina Bèstia.
Bé, doncs, bones, Marc. Molt bona tarda, excel·lentíssim director.
Com esteu?
Bé. Bé, la veritat és que m'ha tocat a mi el privilegi de poder fer la dedicatòria, però en nom de l'equip del Nitrat teníem ganes de fer un petit homenatge i dedicar el programa a Antoni Sabater, que com sabeu aquest cap de setmana ens ha deixat. I bàsicament m'ha tocat a mi perquè... Bueno, ha fet una important contribució al món del bestiari de Sant Cugat. Ja sabeu que jo sempre he defensat que Sant Cugat té tres bèsties, que són el Gall, el Bob i en Marc Sabater, que era el fill d'Antoni, i a més en Marc és el cap de secció del Boc de Can Bernet i una de les peces també que mouen el Gall de Sant Cugat, i per tant ja només per això ja he fet una contribució al món de les bèsties. Però és que a més tots sabem que des de la ferreteria crec que no hi ha cap entitat que pugui dir, i si m'equivoco ja em corregireu, però que no pugui dir que en algun moment la ferreteria del Port no li ha donat un cop de mà, bé sigui fent esponsoritzacions o amb aquells ja ho trobarem, que
sí,
algun dia suposo que hauríem de trobar. Mm. En qualsevol cas, una abraçada molt forta per Antoni i per tota la família i els meus amics en aquests moments. I a partir d'aquí sí, comencem amb el... amb el Quina Bèstia.
Doncs moltes gràcies, Marc.
Gràcies, Marc.
I des d'aquí, clar, l'abraçada que enviem tots cap al Marc.
I tant.
Que segur que et deu estar escoltant, com sempre.
Sí. Sí,
sobretot cada cop que acostuma a dir la teoria del que ella és una bèstia, normalment...
Respon.
Sí, respon. Sempre hi ha algun tuit en plan de soc una bèstia. Bé, avui...
Què ens portes avui?
La secció és una miqueta estranya perquè... avui desvetllem qui és el que ha guanyat el premi del mes passat.
Bé.
Sí, avui desvetllem qui ha sigut.
Bé.
I la incògnita resol dient que la bèstia escollida ha sigut el drac rifenyo de Sant Just Desvern.
Bien.
Felicitats, enhorabona, aplaudiments màxims. Bé, tenim la bèstia, tenim... Mira, que el problema funciona.
Mira, tenim... què li això?
Sí. Tenim guanyador, que en aquest cas és guanyadora.
Guanyadora.
L'Anna Mayol.
Anna Mayol.
Pot passar a buscar el llibre pel celler dels llibres quan vulgui. Ara, quan surti d'aquí, avisaré a la llibreria i l'estaran esperant. Doncs bé, el drac rifenyo és un drac jove, és un drac del 2008. Un drac d'aquests, una d'aquestes bèsties que a mi m'agraden tant, perquè són... Si us pareu a mirar, de fet, des que porto el Quina Bèstia ja hem parlat de diverses bèsties que no arriben als 10 anys. De fet, aquí a Sant Cugat tenim dos bèsties que no han arribat a fer encara la dècada, que són el gall i el boc.
Jovenetes.
I és una cosa que a mi m'encanta, ja ho sabeu, perquè vol dir que és una tradició que es manté viva. Uh-huh. És una tradició que continua fent créixer noves bèsties, continua fent aparèixer noves colles, i aquest és el cas també del drac rifenyo de Sant Just Desvern. La veritat és que em va fer molta gràcia, perquè l'Anna me'l va presentar com un ei, els he vist, molen molt, són molt divertits, cremant, tal, i bueno, vaig començar a fer una petita recerca. Haig de donar les gràcies i saludar en Rafael Villent, que és el cap de colla o representant, perquè pobret, jo he anat molt, molt, molt de cul i he intentat uh-huh. contactar amb ells, i al final l'he acabat atracant en les últimes hores i o sigui, clar, s'ha quedat absolutament descol·locat de, perdona, què vols que et doni, que t'enviï què, com... I, bueno, que sap greu haver-lo atracat d'aquesta manera, li he promès que li enviaria el tall.
No som mala gent.
No som mala gent. I de fet ja li he dit, normalment acostumo a preparar-les amb molta més antelació, però ha sigut una setmana complicada per mi i no...
Sí, sí.
No ho he fet tot el bé que ho hauria d'haver fet.
Ha sigut una setmana bastant boja per tothom.
El primer i més important a destacar del drac rifenyo, a banda de que és un drac del 2008, és que és un drac bicèfal. És un d'aquests
dracs,
sí, és un d'aquests dracs de dos caps. A mi personalment m'agrada més, suposo, perquè em vaig tirar molts anys amb el drac Antonot de Sabadell, que també era drac dos caps, i m'hi vaig fixant amb aquests. A més, aquest drac porta, si tens el... podem penjar alguna de les fotos, sí. Tal, té dos banyes molt, molt xules, vull dir, és un drac d'aquests que el mires i dius, fa patxoca, no... No té cara tampoc molt de convidar els nens a que s'hi acostin, però les coses dites pel seu nom.
No és un drac familiar, no diguéssim, no? És més aviat un...
Bueno, pel que m'han explicat tinc entès que sí, que ells s'hi porten, però el drac, vull dir, és d'aquests típics que com un senyor amb barba, no? I el nen el mira i diu, no, que per altra banda millor.
Fa por, no?
Sí, jo crec que...
Pels nens,
jo crec que sí.
No, pels adults suposo que no, evidentment.
Jo espero que no. Bueno, l'acceptíssim director igual sí, però per la resta...
Explica'm això, drac rifenyo. Bueno, explica-la.
És un drac fet en fibra de vidre d'en Ramon Aumedes, dels tallers Sarandaca. Fa uns 39-40 quilos de pes, per el que he pogut esmirar. Hi ha un parell de dades creuades. Té 3 metres de llargada... des de les potes a les banyes, 2,35 d'amplada d'ala a ala, perquè
no és mala bèstia, obertes, eh?
No, i 2 metres d'amplada, vull dir, és un bitxo interessant,
és potent, ens agrada.
Té uns 15 punts de foc.
15,
sí,
home, la bèstia aquesta.
Un dia hauria de muntar un rànquing de les bèsties que vaig portar, a veure quants punts de foc tenen.
Doncs mira, si ens ho dius, fem un Excel d'aquests, que sí, es fa tothom, un Excel.
Un Excel.
I fem aquest rànquing
de
bestiotes pardes.
Té una cosa divertida. És,
home, 15 no està mal, eh?
No, 15 és respectable. Sí, n'hi ha unes quantes que en tenen més, però 15 ja és una xifra important.
Sí.
Es porta interiorment per un únic bastaix. I el que em va fer molta, molta gràcia de llegir és que és una bèstia que també tira aigua.
Ah.
Suposo que per intentar fer la pau amb els nens.
Sí, però se'm sortirà, eh?
Exacte.
Bueno, però... em va fer gràcia, és la primera bèstia que us porto que també tira aigua.
Sí.
Les seves actuacions principals són el correfoc de Sant Jordi, casualment, és casualitat, però normalment totes les colles de bèsties que tenen drac solen tenir una actuació assenyalada per Sant Jordi. Ja em direu, ja em preguntaré algun dia per què.
És l'element ja
el com. No te preguntem el per què, perquè és que és molt clar,
No, segur que deu tenir algun motiu ocult.
Motiu ocult segur que l'associació que el portes, com es deien?
Són els diables de Sant Just, d'Esvern.
Aviam si tenen Twitter aquesta gent.
Sí, sí, són aquests.
Diables de Sant Just. Vale, seguim.
Doncs, i també tenen la nit del foc de la festa major de Sant Just d'Esvern, que és el 6 d'agost. Val? Lo de Sant Jordi, no et pensis, hi ha molts bolos aquell dia, Anar a les escoles a explicar la història portant el drac, és una font d'ingressos important per moltes colles.
És un dia de sortida de dracs.
El drac té Twitter. El drac rifenyo de Sant Just d'Esvern té drac.
Sí, de fet,
ara el penjarem.
Tenen una pàgina web però interessant, a mi m'han portat a descobrir una agrupació que jo no coneixia. Hi ha l'agrupació del bestiari de Catalunya, sí. Però ells a més són membres de l'agrupació del bestiari del Llobregat.
Ah.
I jo no la coneixia, vull dir, vaig entrar a la pàgina web a través d'ells. De fet, a més, si mireu la pàgina web del drac de Sant Just d'Esvern, tenen un enllaç molt interessant amb un vídeo d'uns 4 minuts que explica com fer-te tu un penjoll amb el símbol del drac.
Ah, pensava que t'explicava com fer-te un drac.
Estic mirant on ho tenen, això, Sí, seria brutal, fes-te el teu propi drac.
Exacte.
A casa, mida real.
Aviam, gent com el senyor Homedes, autor d'aquest drac, probablement no estaria tan a favor d'aquest tipus d'iniciatives.
Sí.
Però en qualsevol cas...
Hi ha un YouTube, sí, cert.
Jo quan vaig fer un...
Vídeo penjoll.
Quan vaig participar en d'aquestes trobades, em van dir allò, la fórmula bàsica per poder tenir una bèstia és molt senzilla. Avui en dia.
Fes-te-la tu.
No, vull dir, s'estalvia
i després...
Pagant Sant Pere Canta, les bèsties surten soles.
Sí.
De fet, no conec masses colles que s'hagin fet una bèstia sense comptar amb algun constructor professional.
Ja. Jo sí que en conec una de colla.
He dit massa.
Aviam.
No que n'hi hagi cap, però...
Però no la diré.
Oh, que lleig.
No, ho diré. Però era una bèstia com molt d'estar per casa, Eren els diables de... Bueno, eren els nyerros del Conflent.
Vosaltres...
Els nyerros del Conflent...
També al nord tot va una mica...
També al nord és això, també és complicat, fer-te una bèstia.
Vosaltres recordeu l'Otocino,
no? Vam fer un senglar, molt bonic.
Vosaltres recordeu l'Otocino, no?
Sí,
l'Otocino, claro.
O sigui, molt d'estar per casa no és més d'estar per la granja.
L'Otocino aquest que ens vas parlar. No, els nyerros van fer un por senglar, fet a casa. Bueno. Mida real, però molt divertit.
També podeu trobar per YouTube un vídeo del 2008, de precisament quan més o menys començava el drac rifenyo. Concretament va néixer, si voleu dir-li entre cometes, el 26 d'abril del 2008, quan es va celebrar la festa del bateig de foc. I aquest acte va tenir lloc a la plaça Maragall, si el Pablo avui està fent...
Sí, és que acaba de posar una música de la secció antiga de la Mercè, que és el costumari. Entesos, endavant, seguim.
No, cap problema.
Sí.
Doncs van fer els parlaments a la plaça Maragall del poble i van fer la primera encesa amb els seus padrins, que eren un dels dracs de cua de Cornellà de Llobregat, que va oferir el ball. Ja sabeu que quan neix una colla de diables, de bèsties, és tradicional i habitual que vingui una altra bèstia que apadrina a la bèstia i per tant fa el seu ball d'honor. I a partir d'aquí comença la vida d'una bèstia. Per això normalment les àligues de les ciutats i els lleons solen tenir prohibit sortir de la ciutat, perquè el seu ball és el ball de la ciutat i és com molt fort i molt
sentit,
herètic, per segons qui, que aquest ball es faci en una altra població.
Jo amb això estic d'acord,
Sí? Aviam,
jo
explica.
Ja està, ja hem entrat al debat habitual de la secció.
Exacte, sí, també hem d'omplir 20 minuts més, així que explica't.
Perquè aquests són... No és com un drac, no és, sinó que són les peces, normalment, que són les figures de cerimònia, no? O que com així, no, Marc? Per tant, tenen a veure, cadascuna té a veure amb la ciutat. I jo penso que això, per mi, el meu parer, jo penso que això no ha de sortir de la ciutat, això s'ha de quedar. Digue'ls els de Berga que treguin l'àliga a passejar pels puestos. No ho faran. No?
Jo no tindria els pobres de dir-los, ja t'ho dic.
No, jo tampoc no ho faria, però jo trobo que hi ha elements que...
Hi ha sí problemes estan... per sortir a Berga i...
Exacte, vull dir que jo trobo que hi ha elements que sí que està bé que surtin i que se'n vagin amb un altre, no? Però que hi ha elements que pel que representen i el que signifiquen per la ciutat, trobo que no, que s'han de quedar on estan i que si han de sortir, surten, però només a la seva ciutat.
Jo en el cas del Lleó haig de confessar que no ho tinc tan clar. En el cas de les àligues, sí. En el cas de les àligues, coincideixo amb tu, són un símbol de les ciutats que en tenen.
Exacte.
I, de fet, l'altre dia em va fer una broma prou... Bueno, més que una broma, un comentari, no? Allò de dir, sí, Sant Cugat sou Sant Cugat, però en lloc de tenir una àliga teniu un gall.
Sí.
I va ser allò de... Molt bé, vaig a mossegar-me la llengua.
A tu ja no ets el meu amic, no?
No, a veure... Les implicacions, cadascú pot llegir el que vulgui, però...
Sí, això també és veritat.
Doncs mira, que si ens farem un tanc... Uau, jo què sé...
Algú va arribar a insinuar que igual hauria sigut més adequat fer una gallina, però és... aquí el tema va deixar anar.
Jo no veig tan lleig tenir un gall.
Jo tampoc. Escolta... A més, el gall és un símbol que tenim a dalt del panell del monestir, i per tant, és el nostre símbol d'aquí.
I per què volem àligues?
Perquè volem una àliga, si no n'hem tingut mai aquí. No enganxa, enganxa el gall. Això sí que enganxa. Un pollastre tampoc no calia, no? O una gallina tampoc. Però un gall està estupendo. Bé, jo trobo que està molt bé un gall.
Després vam entrar a debat els materials de construcció de les bèsties.
Això deixem-ho aquí, Marc. No cal. Ja ho hem entès, però més, és mal el tema.
El nostre gall està fet de xapa.
Exacte. Que no pesa. De xapa que no pesa. Mossega la llengua, sí, per si de cas.
Vale.
No.
A més...
Hem fet un petit parèntesi.
Us diré que sí que és veritat que en el vídeo aquest una miqueta s'aprecia un dels protocols que moltes vegades les bèsties de foc tenen, que és no només fan el ball de la colla padrina i el ball de la colla que neix, diguéssim, sinó que després normalment se sol batejar la bèstia amb alguna cortina de foc, o se sol batejar la bèstia amb, bueno, una carretillada normal i corrent de... Hola, benvinguda.
Molt bé.
És una tradició com una altra, igual que normalment després de cada trobada hi ha d'haver alguna botifarrada o algun sopar com Déu mana.
M'encanteu. O sigui, jo em faria diable per aquesta...
Per menjar botifarres.
De bèsties. Els diables poden sopar un entrepà fred.
Ah, entesos.
Ojo, que no és el mateix,
No, o sigui, la cultura...
Els diables diuen diables, els bastoners es diuen bastoners, els castellers es diuen castellers...
I els portadors de bèsties.
I els portadors de bèsties.
No m'escolteu.
No.
Bastaixos.
Bastaixos. No, ja, però... Una cosa és la persona que du la bèstia, pròpiament, però els que encerclen l'entitat...
És que normalment són diables. Normalment les colles de bèsties de foc són diables que en algun moment han portat... Els altres són els bastaixos de l'àliga, els bastaixos de... És el tipus de...
Llavors, si diem que un sector es fa una botifarrada, més correctament diríem els bastaixos fan la botifarrada, els diables poden menjar l'entrepà fred.
Sí.
No,
cap problema, vull dir,
aquí el que vol
és conegut, els diables en un moment donat és ui, és que clar, eren molts, bueno, aquí un embotidet i un pa amb tomàquet. Les colles de bèsties normalment, això és una cosa que compartim amb els geganters, vull dir, els geganters també són de la mateixa cultura de...
Són poquets,
mira, són poquets, anem a fer una seca amb botifarra com Déu mana i... La quantitat del tipus d'embotit normalment que hi sol haver unes o altres tampoc és el mateix.
Jo, de fet, recordo amb molta il·lusió la primera vegada que canvia el tema totalment, ja que estem d'aquest pal. El millor moment de berenar, de pica-pica, que he viscut mai com a casteller,
sí,
va ser el dia que vam coincidir que ens va convidar una colla gegantera.
Ah, veus?
Ah, bueno, és que...
no ens vam poder acabar el menjar.
Què dius?
Quan sou? I vam dir, bueno, normalment, bueno, clar, avui venim 100 i tal. Bueno, va, bé, a veure què farem. I vam pensar, bueno, doncs el típic, no? El tall de pantomata, l'embotit i aquestes coses.
És que aquesta gent del món de castellers que venen així, en plan...
Clar, anem tots a la precarietat, de la precarietat, i no va haver-hi nassos a acabar-se res del que hi havia sobre la taula. Va sobrar molt menjar, per la tornada vam sopar, vam berenar Ripoll, vam sopar Sant Cugat, perquè va sobrar molt de menjar, és al·lucinant.
Bueno,
m'encanta el nivell de quantitats de menjar que hi ha per segons canvies d'entitat.
La colla de Sant Cugat és molt famosa a Sabadell, arran d'un sopar, perquè, bueno, tota colla de diables sempre té un sector jove. I hi havia hagut una trobada i una de les colles va convidar la colla de Sant Cugat a sopar. Hi havia, doncs, això, pa amb tomàquet, botifarra amb seques, la llonganissa, tenies de tot. I,
abundant.
Anem a sopar. I la colla de Sant Cugat va fer el seu paper, va sopar, tal, però el vi no era allò el típic vinatxo, sinó que era un vi jove, però ja era un vi... I el sector jove es va endur una garrafa de 5 litres de vi amb la frase de pel viatge de tornada. Clar, 4 persones en un cotxe amb una garrafa de 5 litres, tenint en compte que el trajecte era des de Sabadell fins a Sant Cugat del Vallès.
Clar.
És una anècdota que va quedar, o sigui, va quedar marcada. Sant Cugat és compreu vi, si ve Sant Cugat, compreu vi.
Veig que això és una passió compartida per amb dues entitats de Apples i Castellers. Seguim, què més teníem?
Bé, doncs a partir d'aquí sí que vull aprofitar per comentar tres cosetes d'aquest proper cap de setmana.
De trobades de bèsties.
De trobades de bèsties i de més. La primera, i així aprofitem per fer la falca per veure si els portadors del boc ens van escoltant, és que el proper 26 de novembre hi ha la reunió informativa sobre fiscalitat i assegurances, un curs que organitza l'agrupació del bestiari per mirar de tractar tots els temes de què has de cobrir i què no has de cobrir. Recomano el seu cop d'ull en l'enllaç que posen a la web a qualsevol dels interessats. Ara ja per públic en general, hi ha la segona trobada de bèsties de les Franqueses del Vallès. Una trobada que em van dir que l'any passat havia estat molt, molt bé, que jo em volia apuntar al calendari, és aquest proper dissabte 19 de novembre. L'organitzen el grup de diables de les Franqueses del Vallès i tenen plantada bèsties a les 5, una cercavila a les 6 i tenen previst estar-s'hi donant voltes fins a les 9. Les bèsties que hi van són la garrifera de la Garriga, el drac de Reus, la víbria de Castelló de la Plana, la tita el fumat.
Aquests noms m'encanten.
Sí, sí, jo vaig llegir aquest
i vaig dir... Torna-hi.
Sí, sí, la tita el fumat és el nom de la bèstia.
Caram.
Us prometo que en aquesta...
O
sigui, la investigaré perquè...
Promet. Has de portar aquesta perquè no sabem com és.
El gat Sirius del Poble Nou...
Ah, mira, oportunitat per veure...
I l'anfitrió, el cabró de les Franqueses, que pot ser, suposo que algun dels veïns, però... És que jo aquestes bèsties dels cabrons sempre em fa molta gràcia, però és a dir, bueno...
El cabró de les Franqueses
et surt. El cabró de les Franqueses, i et surt el sí, no?
I et surt en Manel, que és un bon home, però és un cabró.
Clar, no, vull dir, tu fas una trobada aquí i l'anfitrió és el cabró de Sant Cugat, i igual el nostre excel·lentíssim director, doncs, té...
Surt allà.
Té el seu càrrec.
Agafo el vol aquesta referència gratuïta totalment cap a mi... i me la guardo per després.
Però feta des de tot el carinyo i l'amor i el respecte a l'institució institucional.
S'ha tornat amb el millor cop d'efecte que s'ha fet mai amb amor i
carinyo i tot el que tu vulguis.
Cap un col·laborador del programa.
Això vol dir que ja tenia pensat alguna cosa i acaba de justificar-ho, però vale.
O no.
Començat, eh?
No.
A part d'això, també vull comentar-vos que li doneu un cop d'ull. A veure, jo vaig fent la falca de tant en tant.
De fet, després et demanaré què és el que has dit primer, perquè ho tornaré a posar.
Ah, cap problema. El que he dit és la reunió informativa d'assegurances i fiscalitat. El que volia comentar és que s'ha obert el període de votació popular als Premis BEST.
The Best. Els Premis The Best.
Sí, B-E-S-T.
B-E-S-T.
Aviam, explica això.
Què és això?
Són tres premis que es donen, els Premis BEST, i el nom, la veritat és que el món del bestiari admeto que de tant en tant es llueix. El que premien són els projectes més interessants o significatius que hagi votat la gent, clar, és una votació popular, al llarg de l'últim any relacionat amb el món del bestiari. Per tant, si algú té ganes de presentar la secció del Quina Bèstia, igual ens en portem el premi un any. Ho dubtaria molt, perquè hi ha projectes molt més interessants, però poden ser iniciatives com aquesta.
No vol dir res, eh?
Teniu de plaç fins al 19 de novembre per donar-li un cop d'ull als projectes. Se us estan en el Facebook de la agrupació del bestiari, i de fet a la pàgina web del bestiari hi ha el link per anar a fer les votacions.
Molt bé, doncs amb aquests premis BEST passarem, si us sembla bé, avui que anem amb sobrets de temps, farem una mica l'agenda i allargarem com puguem.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
En aquesta secció, com sempre, intentarem donar-vos a conèixer totes les coses que les entitats de Sant Cugat fan arreu del país i al municipi.
I si no l'heu vist encara, doncs com venim fent les darreres setmanes, us recordem que teniu al Museu del Monestir l'exposició La Festa Popular, la Catalanitat Cívica, que es va inaugurar el passat 20 d'octubre, i a més, aquest dissabte, dia 19, de les 12 a la 1, tindreu l'oportunitat de gaudir-la en una visita guiada.
I indicar-vos també que els geganters aquesta setmana se'n van fins a Barcelona.
Aquest diumenge dia 20 els geganters de Sant Cugat es desplacen fins a Barcelona per prendre part a la trobada Les Gegantes amb tu, dins de les activitats del projecte del mateix nom, amb l'objectiu de donar suport a totes les companyes geganteres que tenen, han tingut o potser tindran càncer. Podeu consultar tota la informació del projecte i col·laborar a les 3 dobles Bs, lesgegantesamtu.org.
Gran projecte que fan amb el qual col·laboren els geganters. I també aquest cap de setmana, mateix diumenge, Ball de Gitanes de Sant Climent de Llobregat.
També aquest diumenge dia 20 al matí el grup Mediterrani es desplaça fins a Sant Climent de Llobregat per participar al Ball de Gitanes en motiu de la Festa Major d'aquest municipi.
També recordar-vos que aquestes mateixes gitanes les podeu ballar el 25 de febrer durant el Carnaval de Sant Cugat, que avui ja saps de les gitanes, durant tot aquest mes i el mes de desembre, el mes de gener, el mes de febrer també hi haurà assaig.
Exacte.
Avui hi ha assaig a les 10 del vespre, aquest dimecres no hi haurà assaig.
Ah.
O sigui que els balladors i balladores hauran d'anar el dilluns vinent a l'auditori a les 10 una altra vegada, perquè aquest dimecres no n'hi ha. Però en canvi avui, sí, us esperen a les 10 al hall al vestíbul de l'auditori, del Teatre Auditori de Sant Cugat.
Molt bé.
I finalment aquest diumenge arriben a la nostra ciutat els actes del Cul en Llengua d'enguany.
Durant tot el dia a la plaça d'Octavià trobareu activitats relacionades amb el Correllengua, on hi participaran diverses entitats de cultura popular. Per exemple, a les 10 del matí hi haurà l'inici de jornada amb expositors, amb exposicions d'entitats. A les 11, actuació de l'Esbar. A les 12, sardanes. A 2:15, actuació de bastoners. A 2:15, lectura del manifest a càrrec dels bastoners. A 3:15, dinar popular. A 4:15, cafè de canya. A les 4 de la tarda, presentació de la cal. A 4:15, glosa de cor de carxofa. A 6:15 de la tarda, actuació de caparrots. A 5:15, actuació del grup Mediterrània. A les 6:10, actuen els Gausacs. Pensava que havíem fet ja l'última actuació, veig que no.
De fet, farem un Pilar.
Ah, d'acord.
El que ja deia, ens la tornarà a colar la setmana vinent. Farem un monogràfic del Pilar.
A les 7 del vespre, actuació de Diables i Tabalers. I a les 8, concerts dels Dròpols i de l'Eli i Berro.
Parlarem extensament d'aquest Correllengua amb els organitzadors, de fet, que han sigut part del Temerari i la coordinadora de...
La coordinadora.
No, la CAL.
Sí. No em surt ara, a mi
no
tampoc.
No em surt a mi tampoc.
Mira,
és una cosa que m'està parlant aquests dies, però vaja, no passa res. Bàsicament, és una plataforma molt transversal de tot el territori, però que tindrà a partir d'ara una sectorial aquí a Sant Cugat.
Ah, molt bé.
El Correllengua servirà precisament de presentació d'aquesta CAL de Sant Cugat. I molt ofès, perdó, pel comentari del monogràfic del Pilar. Ahir va ser la diada de final de temporada, la primera vegada en 3 anys que els castellers de Sant Cugat descarreguen la tripleta de 8 de Sant Cugat.
Està molt bé, però no es parla poc.
No n'hem parlat, és a dir que monogràfic del Pilar... Mare...
Se'ns ha enfadat.
Recordem
que si voleu aprendre a tocar la gralla, l'acordió o altres instruments tradicionals, l'Escola de Música Tradicional us espera tot el dia a la seva pàgina de Facebook, on hi podreu demanar tota la informació. I sobre les altres entitats, dir-vos el que ja sabeu segur, que és que l'entitat sardanista us espera a la seva web, és sardanista.santcugatentitats.net. L'Esbar el podeu trobar al carrer Vallès, número 51. El grup Mediterrani assaja dimarts i dijous a la nit a l'Institut Joaquim Apla i Ferreres. A la Casa de Cultura hi trobareu els dijous i divendres els bastoners a partir de les 8 del vespre. Els tabalers de Diables es troben al Conservatori els dilluns i els dijous a partir de les 10 de la nit. Els castellers assagen dimarts i divendres a partir de les 8 del vespre a la Canigó.
dues darreres setmanes d'assaig pels castellers i els gegants els podeu veure al claustre al monestir a la seva plana web, i hem sabut que els diables aquesta temporada comencen assajos de cremadors, així que aneu amb compte perquè a partir d'ara els correfocs us cremaran més i millor. Si voleu més informació sobre aquestes o altres entitats populars i tradicionals de Sant Cugat, podeu adreçar-vos al web de la coordinadora tradicionalsantcugat.cat.
Saben aquell que diu que sigueu coses?
Aquí us recordem que podeu enviar-nos les vostres propostes perquè el Jordi, quan vingui i estigui bo, més bo que ho està ara, segueixi destripant personatges mítics al joc de comptes.
Ho podeu fer pel facebook.com/radionitrat, pel twitter@radionitrat, al correu electrònic nitrat@cugat.cat o bé per colom missatger a plana d'Hospital 51 de Sant Cugat del Vallès.
Igualment, també podem aprofitar per recordar-vos que podeu enviar-vos les vostres propostes de bèstia i optar a endur-vos un dels llibres del celler dels llibres.
Exacte, vinga, va, marxem!
I arribem al final del vuitè programa de la quarta temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 de la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble.
El programa l'hem fet possible l'Albert Porqueres, en Marc Travé, en Jordi des de la distància, en Pablo Alcanto dels Dies de Sol i jo mateix, Nacho Ferrer, que us parla. Us esperem el proper dilluns a la mateixa hora amb més Nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana.
Adeu.
Adeu.